Pop-up 5G, amb Mariola Dinarès. Som el núvol, però tocant de peus a terra. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Premia els creadors de continguts amb una comissió pels ingressos de publicitat del seu canal ha generat una colla de nous rics. De sobte, han vist com el seu compte corrent s'inflava enormement gràcies al seu èxit. I què han fet? El que diu aquesta cançó de Steve Miller Band. Agafa els diners i corre! Corre cap a Andorra amb unes condicions fiscals molt més favorables. No és gaire diferent del que hem vist de tenistes o pilots de motos. Això es diu Take the Money and Run, 1976, Steve Miller Band. No sé si el nostre, diríem, creador de continguts de capçalera vol marxar un dia o no cap a Andorra corrents. És ell, l'Out Consumer.
Pop-up 5G. Influenciadors, streamers, youtubers, instagramers, tiktokers i noves tendències amb Roc Massaguer, Out Consumer.
Hola, Roc, bon dia, què tal?
Bon dia, hola, Mariola, com estàs?
Tu faries això d'anar a Andorra?
No, no, no. Per molts motius, però no, no, no ho faria, no.
Jo ho vaig fer, eh? Jo durant 3 anys vaig viure a Andorra,
sí,
però no pas
no sé
perquè
si
estigués forrada.
Exacte, no exactament pel mateix motiu que tots aquests, no?
No, no, però és curiós perquè n'hi ha tants de youtubers i de creadors de continguts hores d'ara a Andorra que si aneu, jo, dues vegades que hi he anat, me'ls he trobat en una cafeteria. La Neus Esnou, me la vaig trobar... M'he anat trobant tots i, clar, no tothom els coneix, però en general cada vegada es coneixen més, no?
Sí.
Clar, ha tornat una mica aquest debat, no?, les xarxes dels youtubers que tributen o
sí.
Viuen a Andorra.
Clar, torna periòdicament i el que és una mica trist és que no hi ha un debat molt diferent. O sigui, els arguments són els mateixos per tots els costats i tinc la sensació que no aprenem molt. Ara s'ha fet molt viral doncs, aquest tall de l'Ibai dient una cosa que és de sentir com, vull dir, que no descobreix res. Però al final estem donant voltes i voltes en això i vaja, jo crec que mentre ho puguin seguir fent, ho seguiran fent i podem estar en contra i podem estar a favor, però tinc la sensació que no podem canviar-ho d'una altra manera. Si és,
clar,
que
és un tema que tu i jo hem intentat sempre explicar-lo i de forma detallada hi ha bastant... Sí que se saben les normes, però d'aquella manera i no la gent no acaba de parlar-ho clar. Però sí que ens va passar, després escoltarem l'Ibai, però abans, deixa'm recuperar perquè el setembre passat al Pop-up, a la Vida Digital, li van fer el youtuber Esporcito, que ell sempre es presenta mig en broma com el youtuber andorrà que tributa a Espanya. Ell és d'Andorra, però en canvi ell no viu a Andorra. I en Martí Mires ens va donar detalls interessants. Va, recuperem-los.
Els youtubers se'n van cap a dalt i jo sóc l'andorrà que paga els impostos aquí. Sí.
Els dos cops que he anat últimament, jo vaig viure també 3 anys a Andorra, però els dos cops que he anat m'he trobat, a Neus Esnou, me n'he trobat uns quants de youtubers que viuen allà. No? Vull dir que els veus, no?
Sí, quan pujo, a més, tinc amistat amb molts d'ells i tal, i sí, sí, els vaig...
I et puc fer preguntes una mica. Quantes cases hi han de youtubers? Quantes diries que hi han?
N'hi deuen haver bastantes més de les que la gent es pensa, perquè hi ha molts que ho han dit, però hi ha gent que és reticent a dir que viu allà.
La Patri Jordan sí que hi és, i ho ensenya els vídeos, per exemple.
Mira, la Patri no ho sabia, sí. No la segueixo, però n'hi ha d'haver moltes. Moltes, vull dir... 300, 400, 500, 500 youtubers hi ha d'haver, jo crec. Sí, sí, entre de tots els països, clar.
Bé, ja veus que jo sóc reiterativa amb les meves idees, eh? O sigui, vaig dir el mateix que acabo de dir ara. Bé, i ara sí que recuperem el que... De fet, ja fa dies que ho va dir l'Ibai, però s'ha tornat a viralitzar aquest moment.
sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais, porque es un país que está a 2 horas y la diferencia de dinero es abismal. Pero yo estoy bien aquí, sé que parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo, y como lo hace todo el mundo, pues yo pago, y encima, como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal.
Toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamo a su oro, te doy la mano. Toxicidad fuera.
Aquest home és un generador de continguts i ara també cançons. Ja fa dies que hi ha a la xarxa, la gent canta aquesta cançó que va fer també l'Ibai. Va, tornem a ser Ràdio Ibai, no? Va, engeguem la
sí,
nova emissora.
No, és que no ens deixa... hauríem de parlar amb ell i dir-li, escolta, Ibai, rebaixa una mica, que hem de parlar altres coses, també. Bé, ahir va donar una gran exclusiva en directe al seu canal. Va explicar que a partir del mes de febrer deixarà de formar part de l'equip d'eSports o d'Esports Electrònics G2, propietat de l'exjugador i empresari Carlos Ocelote. Un any després del seu fitxatge, ja vam parlar d'aquest fitxatge perquè va ser molt important, doncs ara marxa, canviarà la casa on viu, perquè era la casa de G2, i la canviarà per Ibai House, on la casa de l'Ibai, on conviurà de nou amb els seus amics, el Reven, el Barbe i l'Ander. Tots quatre marxen en pack i diguem que creen la seva pròpia marca, i a partir d'aquí doncs volen crear continguts, no només relacionats amb el món dels videojocs, buscar els seus propis patrocinis, una mica volar sols, no? Diguem que el fenomen Ibai ha crescut tant que ja es pot permetre aquest luxe d'anar pel seu compte. Veurem com li va, ara mateix està en el seu millor moment a nivell empresarial i professional, etc. Per tant, sembla un bon moviment. De fet, el propi Ocelote va dir que ell hagués fet el mateix en la seva situació i que, per tant, no li guarda cap tipus de rancor i que ho veu totalment normal.
Ahir ho explica en un directe amb molta expectació i fins i tot doncs, va entrar en aquest directe a l'Ocelote demostrant que continuaven l'amistat i que ell ara volia volar sol, però que, en canvi, doncs, mantenien aquesta amistat, no? Clar, de fet, sí. Ja feia dies que l'Ibai deia que canviaria de casa, però que es queda una mica, es queda a Sant Cugat del Vallès igualment, crec, no?
Això sembla, sí. Això sembla, no han dit, per descomptat, no han dit exactament on és, perquè si no hi ha prou de feina, tenen que els va veure tothom allà. Però sí, diguem que repeteixen el format, només que no, ja no sota el paraigües de G2, i de fet el dia 21, la setmana que ve, explicarà quins seran els nous fitxatges d'aquest projecte, i bé, veurem, ha dit que intentarà comptar amb el suport de marques no necessàriament vinculades al videojoc, i nacionals, bé, veurem què li depara el futur. Segur que en seguirem parlant, em sap greu per la gent que no li interessi gens l'Ibai, però està bé que ho sapigueu perquè és una cosa que està passant i el pop-up és el lloc per assabentar-se de les coses que estan passant.
Clar, no, i a més, la gent que ens agrada el món de la comunicació, hem anat debatent a xarxes què passarà, perquè ell ha dit, ara faré continguts fora de videojocs, no? I clar, jo ahir deia, i parlava amb altra gent i dèiem, clar, és que acabarà fent la televisió tradicional des de Twitch, no? Perquè se n'adonarà que li falta el guió, que li falten decorats, que li falten tot i li farem una roda, no? I tornarem una mica als inicis, no?
Ell mateix ho ha dit, que el que volien era una producció d'un nivell que s'assemblés a la televisió, en la producció, no en el contingut, òbviament, però sí en la producció. Vull dir que al final, ja ho hem dit moltes vegades, no vull incidir més, però els influencers tenim aquesta relació d'amor-odi amb la tele, de no volem ser la tele, però al mateix temps seria xulo, ser la tele i poder tenir tota aquesta ajuda per poder crear el nostre contingut. Així que jo crec que ell sol ja es va també enfocant una mica cap aquí.
Canals que van canviant, parlem de Twitch com aquest gran canal d'aquest any, però també formats que canvien perquè, bé, s'ha dit l'adeu definitiu a Flash Player. Recordeu Flash Player, quan les pàgines web estaven fetes en Flash, que no es carregaven mai, doncs això encara existia. Però clar, ara és un problema, no? Adobe, és d'Adobe, no? Flash Player?
Sí, tant i tant. Sí, de fet, jo recordo aquells moments de has d'instal·lar el Flash Player si vols, pesat tu amb el Flash Player. Doncs això ja no passarà, i de fet ara passa al revés. T'has de desinstal·lar el Flash Player. El 31 de desembre va deixar de funcionar i des d'aquest dimarts, dia 12, doncs realment ja no funciona, ja no pots utilitzar-lo, i de fet la pròpia empresa Adobe recomana que ho desinstal·lis, perquè com que ja no hi ha suport de seguretat, pot ser que a través de tenir-lo instal·lat puguis tenir algun problema de seguretat. Era, bàsicament, per qui no ho sàpiga, és un afegit, un programa que el que permetia és reproduir imatges en moviment en navegadors, el Chrome, el Firefox, el que sigui, el Safari, doncs tu allà, en el Safari justament no, perquè Apple va ser dels primers que va dir que no volia saber res de Flash, doncs allà tu podies veure, per exemple,
molts jocs... Va ser el primer que li va tallar les ales a Apple, li va dir res de Flash, i llavors ja va començar a anar davallant, pobres.
Sí, el que passa que era un estàndard que no funcionava massa bé, donava un munt de problemes, però no hi havia una alternativa molt bona. Quan va aparèixer l'HTML5, que és l'alternativa que ara està implementant tothom i que permetia fer-ho tot millor i més eficient, etc., doncs ja, mica en mica, es va anar deixant el Flash. I bé, bàsicament, si algú havia jugat al Farmville a Facebook o aquests jocs que podia jugar dins de Facebook i molts altres videojocs que estaven suportats per Flash perquè és relativament fàcil programar-los i publicar-los, doncs que sapigueu que tot això ja no funciona i s'ha de redissenyar i reprogramar amb HTML5.
La nostra jugadora de jocs de mòbil, que és la Marisa Gil, entre l'equip Pop-Up, està preocupada perquè ella jugava uns quants jocs que han deixat de funcionar, perquè fins ara encara funcionaven alguns jocs al Flash. No és una cosa tan del passat, eh?
Sí, sí. No. És a dir, ha anat molt ràpid, diguem. El seu ascens i caiguda ha anat molt ràpid. De totes formes, si no sabeu el que és el Flash, fantàstic, ja no cal que ho apreneu. I si heu fet servir molt el Flash i el teniu encara a l'ordinador, intenteu desinstal·lar-lo.
Sí, de fet, els jocs ja s'han actualitzat i ja suposo que donen una alternativa a això. Mira, avui et sorprendré perquè tinc preparada una entrevista a un altre especialista en xarxes socials, que és el Joan Martín de Marficom, perquè hem de parlar de quines són les tendències a les xarxes del 2021. Gràcies, Roc, una abraçada. Quines són les tendències a les xarxes socials aquest any que hem començat? So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. No sé si aquest 2021 també haurem de fer cançons que tinguin una mini coreografia, perquè aleshores aquesta coreografia sigui treta, sigui ballada i sigui publicitada a TikTok. No ho sé. Ara fem un repàs del més destacat que ha deixat el 2020 pel que fa a les xarxes socials i també el que s'espera que passi aquest 2021 en tot un especialista que, si el seguiu a Twitter, sempre explica cada dia les novetats, diríem, a les xarxes socials, però amb lupa. En Joan Martín és cofundador de l'Agència de Comunicació i Màrqueting Digital, Marficom. Hola, Joan, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Tu vas amb la lupa, perquè a vegades expliques uns detalls de les xarxes socials, però que van molt bé. Ara han fet un canvi, en lloc d'horitzontal, ara això és vertical. T'hi fixes molt, no? Estàs molt al dia.
Com una eina, no? Al final fan tants canvis dia a dia que al final necessitem algun lloc on poder-les trobar totes junts. I, bueno, això és el que intento, no? Que cada dia tinguem les petites novetats que van posant, que a més és increïble, perquè cada dia trobo novetats.
Està molt bé. Mira, passarem com bastant ràpid el 2020, perquè ja que som el 2021, nosaltres mirem endavant, però tu, si haguessis de destacar coses del 2020 que realment vegis que s'hagin consolidat, què destacaries?
Hi ha molts punts que podríem tocar, perquè ha sigut un any on les xarxes socials s'han consolidat. És a dir, al final, totes les xarxes socials tenen una mica de tot, tots fan una mica de tot, però sí que és veritat que ara sí que seríem capaços de dir per què serveix cada xarxa social.
Sí.
No? S'han posat en un target concret, en una sèrie d'usuaris determinats. No? I jo crec que 2020 ha sigut un accelerador digital per tothom. Per empreses, per persones, per boomers, no? per gent que no feia servir les xarxes socials. I hem arribat a les xarxes socials tothom, han millorat moltes webs de moltes botigues, els e-commerce han millorat una barbaritat, hem après a distribuir de forma ràpida els nostres productes. Ha sigut molt curiós com tots aquests usuaris i aquestes empreses s'han mogut per millorar i per ser més forts en el 2.0, no?
És com si totes les peces haguessin encaixat, no? Coses que tu, que fa molt de temps que estàs amb el tema de xarxes socials, anaves dient, anaves fent pedagogia, nosaltres també des del programa, i de cop, no, les peces s'han posat a lloc i s'ha fet com un clic i la gent ha començat a entendre del que estàvem parlant.
Bueno, és que no tinc més remei. És a dir, aquest desconeixement que feia com mandra posar-te a saber de què anava o creava rebuig perquè no tenies la formació, no tenies el coneixement de què era Twitter o què era Instagram o això de TikTok tan perillós que és o Twitch, vull, això de Twitch què és, no? Doncs mica en mica ens han bombardejat de televisió, per xarxes, per WhatsApp, per Zoom, per tot arreu, de tots aquests termes, no? Totes aquestes paraules, això que estaves doncs parlant, no? De elevator speech, doncs paraules una miqueta rares que a poc van introduint-se en el nostre dia a dia.
Parlant de paraules rares, tu apuntes un tema molt important, que és el cocooning, no?
El cocooning, sí, és una tendència, cocooning, que sembla de cuina, però no ho és, eh?
Ja dic cocooning.
Cocooning, que ho sembla. Jo sempre m'equivoco, Mariola, jo sempre m'equivoco. Doncs és una tendència que el que fa és que l'individu es tanqui a casa seva i creï com la seva fortalesa. no? Ah. O sigui, amb això de la pandèmia, el que hem fet és fer moltes més coses a casa. Moltes més, no? Sí, hem après al Zoom, al House Party, a reunir-nos amb amics, a reunir-nos amb família. Hem fet cerveses, hem fet vermuts amb família mitjançant Zoom o House Party, no? O jo ho he fet.
És que a tu no t'ha passat que, per exemple, la casa ja no la veus com a tal? O sigui, hi ha un moment que estàs tan al núvol que no te'n dones compte ni físicament on ets. No, vers una mica al nord, oi?
Bueno, clar, és que ens ho han posat molt fàcil, la nova tecnologia. Hem teletreballat gràcies al Teams, a Asana, a moltíssimes aplicacions que a poc han fet millores i ara és imprescindible i sembla que estiguem treballant a l'oficina i no, estem a casa, no? O hem fet esport. Quants instagramers...
Ai, sí.
Quants instagramers s'han posat a fer esport a casa i apartem
el sofà. Per què no ho feia abans? O penses, per què no ho feia abans? És que el que no s'entén, hi ha coses que ara les fem i dius que pràctic fer això i abans no les havíem fet. Em semblava que no...
Clar, jo crec que gràcies a l'accelerador digital que dèiem abans, no? Al final, totes aquestes aplicacions també s'han posat les piles i ara és molt més còmode per tot això, perquè no ens donem compte. Però és que si ara mirem totes aquestes aplicacions doncs a principi d'any i ara que ja estem començant un nou any, doncs han canviat moltíssim. Teams ja no és el mateix que al principi d'any, que quasi gairebé ningú el coneixia. Zoom? Què és això de Zoom, no? Si ho haguéssim preguntat al mateix dia...
Clar, és el que tu dius, no? Que les mateixes empreses s'han posat les piles i també han fet l'eina molt més fàcil, perquè hi entres tothom, no?
Clar, evident, amb un enllaç ja estàs a Zoom. Amb un enllaç ja estàs a Teams. A Instagram pots fer esport. No sé, és que ho han millorat moltíssim i ara és molt senzill. I han fet aquest canvi, això que dèiem, no? Aquests canvis dia a dia, que fan que no ens assabentem i estiguem on estem ara mateix.
Parles de la transformació total d'Instagram a una botiga, no?
Bueno, és que Instagram fa un parell d'anys era oci i ara s'ha convertit en un centre comercial. No una botiga, sinó un centre comercial. Hem fet guies. O sigui, hi ha influencers que et diuen cap a quina botiga has d'anar. Hi ha catàlegs que et diuen quins productes has de comprar. Ara entrarà el tema del pagament també per Instagram. És que al final és un centre comercial. Hem deixat de fer la fotografia maca, no? Això, no? I el 2020 s'ha convertit això. Instagram no és el que era al principi de l'any passat.
Va, anem a fer la llista del que hem d'esperar aquest 2021. Què passarà en el món del social media? Tu parles de monetització.
Sí, exacte. Ara totes les empreses estan pensant en com poden guanyar diners ells i com els usuaris poden guanyar gràcies a les xarxes socials. No? Doncs ara veiem, per exemple, una cosa que també hem vist aquest 2020 és que tots han posat vídeo curt, no? Les stories. Han fet stories. La gent es pregunta, i LinkedIn per què posa stories? I Twitter per què posa stories? Doncs perquè segurament en poc temps, en unes setmanes o en uns mesos, tindrem anuncis en aquests stories. És la forma fàcil de posar anuncis a WhatsApp. Segur que trobarem pel mig dels estados anuncis. No? Al final és la manera que tenen per guanyar diners.
També apuntes que hi haurà una unificació o no d'un grup Facebook. No? Estem pendents d'això, de si s'unificarà o no.
Exacte, serà molt, molt interessant veure com fa Facebook per saltar-se una miqueta la llei de competència als Estats Units, que és el que està frenant aquesta unificació d'Instagram, de WhatsApp, de Facebook, i a veure com pot fer per unificar-ho i fer-la, per un costat, la vida més fàcil als usuaris, però per l'altre, evidentment, tindrà un monopoli molt gran de tot això. Mm.
Consolidació de Twitch i també parles d'audio branding. Què vols dir amb això, els podcasts?
Per mi l'audio branding és essencial. Per un costat és el podcast, que serà el gran, no? Doncs perquè, evidentment, les empreses estan donant compte que amb un podcast poden transmetre totes les seves idees, la seva filosofia, doncs la seva forma de pensar, els seus productes, d'una forma amb contingut, no? Aquest contingut que sempre estem dient que hem de crear com a empresa, doncs és d'una forma molt senzilla el tema de fer màrqueting amb àudio, no? Que això es dirà audio branding. Hem d'estar molt, molt, molt atents perquè jo crec que serà una de les grans tendències. Ara les grans plataformes estan posant moltíssims diners sobre la taula per, doncs això, doncs per incentivar que la gent hi entri, i hi quedi i escolti a on sigui doncs programes de ràdio.
He dit molt per sobre això de la consolidació de Twitch, però realment ha estat també una plataforma, la d'Amazon, que ha esclatat totalment va ser el 2021 quan estàvem confinats, no?
És molt interessant perquè si 2019 va saltar TikTok i 2020 va ser la consolidació de TikTok, ara tothom ja coneix TikTok i tothom fa TikToks, doncs sí. 2020 ha sigut, hem explotat Twitch i ara 2021 serà la consolidació de Twitch. I ve molt forta. I ve molt forta perquè jo no sé qui serà la competència. Serà YouTube?
YouTube? Clar.
Clar, no sé si serà YouTube, serà Instagram, que també voldrà, com Facebook ja sabem que ho vol tot, doncs serà Instagram que vol aquest apartat de Twitch, no? aquest sector.
És que després de les stories vindran els directes, jo crec. O sigui, ara ja tothom voldrà fer... Bueno, ja ha passat això, no? Que es puguin fer directes.
Exacte, ja quasi totes poden fer directes, però Twitch la gràcia que té és que tu pots parlar, és d'una forma molt senzilla, i pots estar conversant amb la gent mentre fas alguna cosa, no? Doncs, mentre estàs jugant, o senzillament estàs conversant, i és molt més senzill. És més senzill que TikTok. Aquí està la gràcia. I és molt més senzill per les empreses entrar a Twitch. TikTok, el gran problema que té és que les empreses és molt difícil que s'anunciïn a TikTok. Com ho fan? Amb un product placement? Ho fan directament? És complicat. Però amb Twitch, com és una xerrada, com estem tenint ara nosaltres, doncs és molt senzill colar un producte. És molt senzill.
Clar, i els agrada que l'Ibai estigui 15 minuts parlant de la PS5, fent un unboxing, i ja està, i això ja ho tenen fet. Bé, i acabem, Joan Martín, amb Apple i el seu propi cercador. Arribarà ja?
Bueno, estan treballant molt dur, perquè estan a l'espera de que Google ara mateix està pagant uns diners a Apple, 8.000 milions d'euros, entre 8.000 i 12.000 milions d'euros, per ser el cercador que vingui de sèrie amb els iPhones. I als Estats Units no estan gaire contents amb això, no? I podria ser que 2021 vingués acompanyat amb això, amb que obliguessin a Google a no poder estar de sèrie als mòbils d'Apple. I això fa que Apple estigui treballant ja en un cercador. I tinc molta curiositat de veure com ho fa, perquè, evidentment, és un percentatge molt alt de gent que entra a Google gràcies als iPhones. Anem a veure com aconsegueix, doncs, això, doncs maniobrar, i si realment serà bonic i maco i útil al seu propi buscador.
Ho trobo fortíssim, no? És a dir, que és l'únic cap el no tenir respecte a Google, no?
Sí, dic, sí, correcte.
Ens falta el cercador, i ara està desenvolupant un cercador, però bé, no sé si és bo, i no tampoc sé quina és la teva opinió, però jo sempre he volgut, vaig en contra d'estar en un univers, no? Tenir-ho tot d'una mateixa marca, però és que sembla que ens aboquin a fer-ho, no? Si ets Google, ho has de tenir tot de Google, si ets Apple, ho has de tenir tot d'Apple, o potser que apostem ja d'una vegada per totes pel programari lliure, que és dificultós i has de saber-ne una mica més, però la veritat és que va cap aquí, no sé com sortir-ne, no sé si t'han agafat, no?
És que si parlo com a usuari, haig de dir que jo estic encantat que, doncs, tenir el mateix, fer-ho tot servir amb Apple, o tot amb Google, o tot amb Microsoft. Jo estic encantat d'això com a usuari, però, evidentment, si penso una miqueta més enllà i no vaig, doncs, amb la facilitat aquesta d'ús, no amb aquesta usabilitat, doncs, evidentment, és una mica perillós, o molt perillós, que una sola empresa agafi tot el monopoli, no? Que Google estigui a tot arreu. Per què no fem servir altres cercadors com Bing, com DuckDuckGo, etc. No estem donant l'oportunitat a altres cercadors, doncs, a obrir una miqueta el ventall i, doncs, això, que es diversifiqui una miqueta el negoci i ser una miqueta més lliures, perquè sí que és veritat que contra més empreses hi siguin, doncs més lliures serem els usuaris. I més competència hi haurà entre ells i milloraran més, exacte.
Sí que és veritat que, com tu deies, Joan Martín, n'estem aprenent molt i, per tant, un cop en sapiguem, podem prendre les nostres pròpies decisions, no? Per tant, és una mica la gràcia de tot plegat. Joan Martín, cofundador de l'Agència de Comunicació i Màrqueting Digital, Marficom, moltíssimes gràcies. Ha estat una xerrada molt útil. Bon 2021. Jo tinc moltes esperàncies amb aquest any. Però ja et dic, com que l'any 2020 vaig dir, mare de nou, els números rodons, apunta bé aquest any, clar. No vaig encertar... Jo ja estic calladeta, no dic res.
Però ens ha preparat per un gran 2021.
I tant, totalment digitalitzats. Gràcies, Joan, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.